interno que hay, pues veo a los varones territoriales decir cosas muy parecidas que Ciudadanos, y a Pedro Sánchez pues parece que en Portugal, olvidando que en Portugal no hay ningún partido separatista en el acuerdo de gobierno.
12:04, tot de moment, tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
El Faristol Menorca, amb Carlos Marquès i Lola Maigues.
I'd flee this town, I'd bury my dreams underground, as did I, we drink to die.
Un dia 2 de gener de 2014 s'obria per primera vegada el Faristol Menorca, un espai des del que el volíem fer sonar la realitat de l'illa i acollir les melodies que sonaven de fora però que ens podien acaronar l'oïda. En aquests dos anys, moltes han estat les composicions que han passat pel nostre faristol per vestir un engrescador concert de veus, emocions i sentiments.
Un concert coral que no podria ser d'altra manera, perquè la realitat que ens envolta, els somnis que ens permeten de fugir d'ella quan es posa feixuga, i l'estima perquè cada minut en l'aire fos un petit inadvertit regal, no són exclusiva de qui els ha parlat durant 501 programes, en Carles Marquès, en Xef Febrer en un primer moment i jo mateixa, sinó que l'han aportat totes i cada una de les persones que han passat per aquests micròfons.
Han estat moltes les veus que ens han acompanyat al llarg d'aquests dos anys, veus arribades de diferents indrets, en diferents sensibilitats, en diferents vivències, expectatives i il·lusions, que han complementat les nostres, que han assumit la crítica, la reflexió i la informació, a més del diàleg amb els nostres convidats. Sense la seva disposició i generositat, aquest faristol Menorca, aquest concert només interromput pels silencis dels caps de setmana i les festes, mai hagués sonat. Mil gràcies.
Tampoc hagués sonat sense l'ajuda de Narcís Colomer i Carmen Gómez, els nostres tècnics que han estat capaços sempre de tocar les notes més difícils, la manca de cobertura, el nostre desencert, les rialles o les llàgrimes inoportunes, els dies que hem entrat a l'estudi amb el peu canviat, per un motiu o un altre, sense la seva amabilitat i la seva paciència, el concert tampoc hagués sonat. Mil gràcies també.
I per descomptat, per molt que hagués sonat, per molt que hagi sonat aquest concert des del Faristol Menorca, la seva melodia hauria esdevingut estèril sense que vostès, és per vostès, per tant, que m'ha plegat veus, informacions i reflexions damunt un pentagrama invisible amb tota l'estima i els compromisos possibles durant aquest dos anys. A vostès, la clau del nostre faristol, mil i mil gràcies i tant de bo els retrobem si en qualque moment tornem a sonar en aquestes zones.
Dit això, us convidem a pujar al nostre faristol, el darrer faristol que està amb tots vostès, que per això serà avui molt especial, encara que començarem, com cada dia, repassant l'actualitat informativa d'aquest divendres 8 de gener de 2015.
Eren forts, alts, feien més d'un metre 70, gaudien de bona salut i tenien coneixements mèdics. Així és el primer retrat de l'home talaiòtic que va viure fa més de 3.000 anys a Menorca.
Aquest primer esbós s'ha fet gràcies a l'anàlisi de les darreres troballes situades a la cova de Viniadrís a l'Ayor. Es van trobar 18 cranis humans. Les restes han estat analitzades per dues arqueòlegues de la Universitat de Granada i desvelen com eren, com vivien i quines patologies van patir aquests primers pobladors. Margarita Orfila dirigís l'excavació.
Que eren homes i dones 50%, que eren robustos, vull dir, tenien una alçada d'un 70 de mitja, homes i dones, que s'han pogut veure moltes patologies de malalties, tant a nivell de dents com a nivell de que s'han romput una cama i que s'ha aclarit.
Sorprèn el nombre de cranis trepanats, és a dir, amb un forat al cap, una pràctica quirúrgica aquella època. A més, les restes s'han trobat col·locades en dues files i en paral·lel, juntament amb objectes personals, una disposició que dona a pensar que seguien rituals funeraris propis a aquest lloc tan remot. Tornem a sentir Margarita Orfila.
És que la mort els importava moltíssim, perquè si no, no es fa aquest superesforç per introduir aquesta gent en aquest lloc i en totes aquestes coses que els acompanyaven.
Encara hi queden 2 anys més per investigar sobre el terreny. El projecte està financiat per la Fundació Rubió i Tudurí i també hi participen diferents universitats espanyoles i europees.
I entram ja a l'Holà en el repàs de les notícies del dia.
Diari Menorca titula: el Consorci en Rústic aprova les seves comptes sense comptar amb Ciutadella, i explica que la batllessa d'aquesta ciutat anuncia la reincorporació al Consell a l'agost, però que aquesta no s'ha acordat encara i, per tant, no recull el pressupost. Afegeix el diari que l'Ajuntament es prepara amb el canvi, amb una reducció a la meitat dels seus ingressos previstos en urbanisme, encara que acabarà els expedients iniciats. També compta que patronals i institucions de l'illa desconfien del nou decret urbanístic del govern. La fotografia de portada, titulada Sergio Llull, una dècada de somnis, i és per als 10 anys d'estrena del jugador maonès a la Lliga CB.
El portal menorcaldia.com obre amb una fotografia en clau festiva i titula Maó prepara un Sant Antoni més cultural. Explica que la Diada del Poble de Menorca comptarà amb una vintena d'activitats a la ciutat de Llevant. A més a més, destaca el digital que Ferreries espera que 2016 aporti novetats en el tema de Sant Clusa i que les millors fotografies de trot han estat premiades per la societat hípica Amigos del Noble Bruto.
L'altre portal digital, menorcadiario.es, titula El govern aprova avui una escotaxa amenaçada d'impugnació en referència al nou impost turístic que vol que entri en vigor el proper 1 de juny. També recull la crítica del Partit Popular, que acusa l'executiu autonòmic de ser un frau, treballar poc i no legislar, a més de dir que funciona a cop de titulars.
I finalment, i per la seva banda, els nostres companys d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio i Televisió, ens parlaran del Pla Territorial Insular, de la ruta dels cetacis per Aigües Balears i també de què pensa l'Associació Hotelera de Menorca ASOME al voltant de l'ecotaxa. Un breu apunt, com sempre, per parlar del temps.
Avui cel poc ennuvolat, augmentant a la nit ennuvolat de núvols alts. Temperatures nocturnes en ascens, amb mínimes al voltant dels 12 graus, i les diurnes que estem gaudint ara amb pocs canvis, al voltant dels 19. Vent bufarà del sud-oest entre 20 i 40 km per hora. Encetem aquest programa que hem dit que volien que fos una mica especial, intentant arreplegar en aquests pocs minuts que ens queden de programa algunes de les veus que han passat de manera molt fidel per aquest faristol. Una d'elles ens demanava dimarts passat, que no podia participar en la tertúlia, que ens acomiadàssim, però hem volgut que fos ell mateix qui faci els seus pronòstics per aquest any en el que no estarà en el faristol, i també perquè pugui dir-li el que vulgui a l'audiència, que l'ha patit pacientment, al igual que nosaltres, no? Que ha gaudit de la seva presència a les nostres tertúlies. És n'Agustí Sintes. Bon dia, Agustí.
Hola, bon dia.
No te'n paris.
Després d'aquesta presentació, Agustí...
Tu saps que sense tu això quedarà molt romàntic. Sense tu no hagués estat igual, Agustí. També tenim en aquesta primera tanda d'intervencions i de veus la de Pere Bagur, que sí que ens va poder acompanyar a la darrera tertúlia i també avui està amb nosaltres. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia, com esteu?
Com va, Pere?
Com va? Jo l'he patit menys en Agustí, que va altru.
Sí, és que no és el mateix patir-lo per telèfon que patir-lo aquí. No, ho dèiem en broma, en Agustí, la seva veu i la seva opinió i la seva manera de veure les coses sempre és molt interessant, perquè sempre porta un punt de vista molt peculiar. També en Pere Baú, que ens ha acompanyat des de la distància, des de Ciutadella, però amb una presència molt viva, no?
Bueno, des de la distància, és un dir, perquè primer ja sabeu que per la ràdio no hi ha distàncies, per les zones. I Ciutadella, des de Ciutadella en els estudis d'Ivetres, és un passeig. El que passa és que hi passeig poc, jo. però és un passeig.
No? Només esperam, Agustí, Pere, que bueno, us heu sentit còmodes amb aquesta tertúlia, on crec que heu dit exactament el que heu volgut, el que us ha vingut en gana, i d'això es tracta, no? I de que hagueu opinat amb absoluta llibertat, que és el que han donat, per suposat, en els nostres... contertulis, perquè no pot ser d'una altra manera. Nosaltres també hem fet ús d'aquesta llibertat, és perquè els oients ho hagin apreciat.
Hola, Agustí, que no t'emociones, va, tira. Jo sé que aquesta declaració d'estima aquí a les zones està donant vergonya.
Hola, no pots ratllar, és emoció.
Digues alguna
cosa,
per favor.
Bueno, la veritat és que la segona vegada a la meva vida que deixo de participar en IB3, la segona vegada que coincideix també amb l'arribada d'un nou equip directiu i fruit d'un altre govern. No sé si tornaré qualque vegada o no, però bueno, això són coses que es comencen a convertir en tònica i en constant, i algú s'hauria de fer mirar, però bueno, en fi. Però ja ha estat un plaer molt gros. Evidentment hem actuat en llibertat, com sempre, per l'altra banda, allà on hem estat. I mentre xerrava ho recordava una anècdota que la vaig contar en directe, i avui crec que ve bé posar-la damunt la taula d'un oient que probablement no s'està escoltant, que tenen un taller de bisuteria en el Poligono del Castell, i me va dir que estava encantat del vostre programa, de la nostra tertúlia, i que realment sí que percebia aquesta llibertat i aquesta pluralitat d'opinió i aquesta diversitat a l'hora d'interpretar la realitat des de qui hem fet gala. I bueno, pues en aquell moment me va omplir de satisfacció, ho vaig trasladar, i crec que això pues és el millor reconeixement que ens poden donar a nosaltres com a professionals, que vam fer la feina amb aquesta llibertat i amb dignitat i professionalitat. I bueno, esperem que els que vinguin darrere de nosaltres pues ho facin el millor que puguin.
Pere.
Sí, jo estic convençut de que aquest espai de llibertat continuarà, de que sens dubte la pluralitat haurà de presidir, perquè no pot ser d'altra manera, una ràdio i una televisió públiques, perquè si no tindria cap sentit que existissin. I el que sí que espera és que ni Agustí ni cap altra veu que tingui alguna cosa a dir en aquesta illa pues tingui problemes per dir-ho, sigui en aquesta emissora de ràdio, sigui qualsevol altra. És a dir, jo el que penso és que la llibertat és de les persones i de l'opinió, i que el lloc des d'on es diguin poc importa mentre es puguin dir.
Jo crec que és una cosa interessant que a lo millor els nostres oients no saben, i és que els nostres col·laboradors, com els que estem sentint ara, com els que vindran després, sempre ho han fet d'una manera completament altruista. No ens sentim orgullosos d'això, de que el periodisme estigui de tan manera que hagis de fer un programa que en bona part depèn de col·laboracions, però crec que li dona molt de mèrit al que esteu comentant, al parlar en llibertat. Aquí han hagut persones que s'han arriscat a dir les coses que pensaven, de vegades coses que anaven en contra del govern que teníem o dels ajuntaments dels quals estaven opinant. Jo crec que és molt meritori, perquè possiblement el qui cobra un sou pues a lo millor tindrà una mica de por, es mossegarà la llengua, però el que no el cobra diria, jo per què m'he d'arriscar si no guanyi res, ni per res? I sempre hem tingut uns col·laboradors que han treballat i han estat aquí a nosaltres, subratllo, treballant, perquè han estat fidels i han estat venint, encara que ho fem perquè realment volien, i amb tota la llibertat i tot el compromís, sense que això s'anés a reportar ninguna cosa positiva pot ser alguna negativa, perquè les crítiques no sempre són ben rebudes. Bueno, gairebé sempre són ben rebudes.
I quan un ratlla clar, com ho fan els nostres dos convidats, Negust i Cintes, és clar que sempre diu el que pensa, com no pot ser d'una altra manera, i en Pere Begú també estem ratllant de professionals molt coneguts aquí a Menorca, amb molta experiència, i que per això tenen el respecte dels companys de professió. I ha estat per nosaltres, ho dic sincerament, un plaer tenir vos, perquè sempre els punts de vista són molt interessants al voltant d'aquesta taula, perquè un vegades pensa les coses d'una manera i després quan t'escolta en els companys, escolta els teus punts de vista.
A veure, algú que... dels dos podeu dir-nos una anècdota, petita anècdota, algun moment de la tertúlia, per exemple, que heu dit, uau, o això ho he vist d'una manera completament diferent arran de sentir un altre, o me reafirmo, o quina cosa que us queda d'anecdotari o de cosa curiosa d'haver passat per
jo, el faristol? Jo, si me permeteu, Lola, la vegada que m'he sentit més incòmode en aquesta tertúlia ha estat un dia, una tertúlia d'aquest estiu, on vam haver de parlar de jo. I vos asseguro que és el més incòmode que
m'ha passat
a la meva professió. No m'agrada gens parlar de jo. Gens.
Va ser una de les anècdotes, però és cert que el nom d'en Pere va sonar, no només aquí, sinó que va sonar altres puestos. Qui sap el que passarà en el futur, Pere.
Menys mal que només va sonar.
Això mai se sap.
Això no ho diguis mai, Pere.
Sí. Jo sé per què ho dic.
Si que no ho provis, a tal vegada... el moment de sonar pues, no té molt de sentit, però bueno, veurem abans que succeeix, que tenim molt d'aig per davant, si Déu vol.
Agustí,
jo espero que sí, que en tinguem molts.
El teu moment de tierra trágame en el nostre faristol, o no ha hagut cap?
Pues no, si n'hi ha hagut no el record, perquè al final també hem de tenir capacitat de mirar per endavant. No, la veritat és que sí que vull dir que aquesta pluralitat i aquesta diversitat d'opinió, pues, tant d'en David també com el Juan Carlos quan t'han vingut i alguna vegada en Josep Begú quan venia
en Josep que el van, bueno, que va formar part d'aquesta
bueno, pues, la veritat és que moltes vegades fas una intervenció de la teva explicació, després ve un altre company, dona la seva visió i dius, bueno, també estic d'acord amb el que està dient, o estic d'acord parcialment amb el que diu, i no fa altra cosa que complementar una posició inicial, no? El que demostra és que totes les opinions enriqueixen i poden contribuir, que és el més important, que l'audiència pues, es pugui formar una idea pues, més àmplia o el més àmplia possible del que està passant i no tenir una visió monolítica de bueno, que moltes vegades passa quan només tens una font d'informació, no? Passava quan només hi havia, per exemple, un diari aquí, que al final pues, va configurant una opinió pública que està massa mediatitzada per una única.
El que hem pretès anar a l'Olai jo des del començament, també abans quan m'acompanyàvem en el programa en Xef Febrer, és quan vam fer aquest espai de tertúlia, tot i que estiguem parlant d'una ràdio pública, igual que és una cadena pública també de televisió, o sigui, empara tota la corporació de ràdio i televisió de les Illes Balears, és que aquest espai fos lliure, és a dir, que tothom pogués opinar el que volgués, per suposat, com no pot ser d'una altra manera, amb independència de si els comentaris feien o queien amb més gràcia o manco gràcia, lògicament, en esquí. Govern.
I hem de reconèixer que en 2 anys de programa i en 2 anys de tertúlia els entrebancs en aquest sentit han estat gairebé inexistents. Mai sí. Ningú no mos ha agafat el telèfon per dir-nos, uep, què diu aquest o què diu aquest, no, que no torni a vindre,
també,
això
si,
no ha passat
si això, mai. Si això hagués passat, Lola, crec que tu i jo tenim prou dignitat per
tancar xiringuita, per diàleg, que vos bon vin.
Exacte. Sí. Volem agrair molt, per tant, a en Agustí Cintes i a en Pere Begú, ha estat un plaer tenir-vos aquí, també hem tingut altres contratulis, allà amb en Josep Begú, en David Beret, que mos comentava en un WhatsApp ahir, que era l'altre punt del món, que no tornava fins dia 13 i que per tant no pot entrar, en Pep Mir, que també ens ha acompanyat. Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I tingueu molta sort a la vostra vida professional.
Igualment, Pere.
Vinga, igualment, Pere. Feel all right. Whoa, whoa, whoa. Let them out fast.
Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten.
I no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
No passis pena, tens solució.
Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a IB3 Ràdio, amb Maria Ribó i Joan Guillem Jaume.
Encara que ens vam acomiadar d'ell quan va venir a la darrera tertúlia, hem volgut que també ens acompanyi Juan Carlos Ortego en aquest darrer programa. Hem de reconèixer que Juan Carlos Ortego ens va costar molt de fitxar, entre cometes, perquè per les seues circumstàncies professionals li era molt complicat acompanyar-nos a la nostra tertúlia. La seva recent incorporació no fa més que engrandir-la i volem donar-li les gràcies i tenir-lo també en aquests darrers minuts del programa. Bon dia, Juan Carlos. Buenos días.
Hola, bon dia, buenos días.
No te esperábamos retomar tan pronto. No sé si esto va a ser señal de que pronto estaremos volviéndote a molestar para que estés en otro programa con nosotros. Ojalá fuera así. Pero en cualquier caso queríamos contar con las voces que nos han ido acompañando a lo largo de este Faristol Menorca. Tú has sido una de las voces que se ha incorporado más tarde, que ha podido venir menos veces, pero la verdad es que ha sido un auténtico lujo contar contigo. No sé tú cómo te has sentido en este programa de radio que hoy se despide.
Pues muy cómodo, porque cuando uno opina, cuando uno participa en una tertulia, dicen que es que quiere decir algo y tal. No, lo bonito de participar en un espacio de radio, en una columna de periódico, en televisión, donde sea, es que uno se expresa. Y eso es lo más grande, tener esta capacidad para expresarse y encontrar el medio adecuado, ¿no? Por lo tanto, yo me he encontrado muy cómodo. Es cierto que hemos hablado con absoluta libertad, que eso es muy grande y cada vez menos frecuente en los medios, y esas virtudes son las que se agradecen. Por otra parte, he estado muy cómodo, tanto por discrepar con Agustín, con discrepar con otros, pero
especialmente con Agustín.
pero fundamentalmente porque de alguna manera contribuyes a comentar la situación, aprendes, también es cierto que aprendes, hay gente que cree que tú vas allí y no, tú vas allí, te expresas y escuchas y sobre todo aprendes, y eso ha sido lo más bonito.
Eso es lo bonito, ¿no, Juan Carlos? Porque nos conocemos todos de hace muchísimos años, la mayoría de periodistas que han estado aquí, todos, creo, son gente muy, muy, muy curtida, con mucha experiencia. Y al fin y al cabo, a veces uno cree que viene con una opinión ya hecha y de repente se da cuenta de que, bueno, de que escuchando al compañero de al lado, el compañero de al lado ha atinado más el tiro que tú, ¿no? Que va mejor quizá en la dirección.
Cada cual tiene sus ideas, es normal. Y una manera de ver las cosas que a todos nos ocurre, ¿no? Pero luego, cuando tú vas contrastando las opiniones, te das cuenta de que hay puntos que se te habían escapado, hay algún factor que debes tener en cuenta también, y eso es muy bonito. Por otra parte, como la política en general ha dado mucho de sí, ha dado mucho juego en estos últimos meses, pues ha sido muy fácil. Yo no sé si encontraremos una situación en Cataluña como la que hemos tenido estos meses, que da juego. La situación para formar el gobierno de España, nunca se ha producido una situación así. Es decir, que todo eso es agradable y da interés a los comentarios.
Justo esta mañana comentábamos, Carlos y yo, repasando titulares para el programa, porque es lo primero que yo creo que hace casi todos los periodistas, repasar titulares, a ver qué ha pasado en las últimas horas, que yo no he sabido, que había titulares muy interesantes, mucho material para muchos Bon Día, para muchos editoriales de este programa de radio y también para muchos comentarios. Nos daba un poco de pena de ya no nos va a dar tiempo a hacerlos todos, pero sí que es cierto que hemos tenido un último tramo de programa, por decirlo de alguna manera. Todo el año pasado fue muy intenso a nivel político y lo ha sido también este último trimestre de, bueno, el pasado trimestre de 2015. Y la verdad es que en ese sentido es cuando valoras, comentábamos en la intervención anterior, el tener colaboradores que son valientes, que aportan puntos de vista tan diferentes y que vienen aquí y nos ayudan entre todos a construir un discurso que por lo menos es plural. Juan Carlos Ortego es una persona de prensa escrita, fundamentalmente. Este paso por las ondas, que no ha sido nuevo, no era la primera vez ni muchísimo menos, ¿cómo lo valora?
Pues la radio yo creo que es el medio de comunicación más interesante. No lo digo por hacer una pelota, que no vale la pena ya a estas alturas, pero es el medio de comunicación más interesante porque tiene la inmediatez, que es fundamental en periodismo. Pensad que ahora lo que está matando el periodismo dicen que son las redes sociales, los nuevos medios que facilita Internet y tal. Con la radio no puede, porque la radio es lo inmediato. Cuando los ceros de Francia, todo el mundo está pendiente, la radio, a ver qué dicen los periódicos digitales, ¿no? Es decir, que la radio tiene esa virtud, que es inigualable, insuperable por ningún otro medio. Y luego tiene la facultad del entretenimiento, es decir, que forma entreteniendo, hace compañía, es un medio muy versátil.
Además, yo creo que es el único medio que tiene futuro realmente, la radio. Es curioso porque, Juan Carlos, yo a veces me duermo con la televisión encendida, pero en realidad lo que estoy haciendo es dormirme con el sonido, ¿no? De una tertulia o sonido de... Es lo que al final te está llegando, la calidad de la voz, y eso en definitiva es algo que tiene un poder, yo creo que hasta ahora incomparable, porque fíjate que todos los medios de comunicación han evolucionado muchísimo, pero la radio básicamente no ha cambiado.
Hay mucha gente, bueno, había mucha gente antes, ahora ya menos, con esto de los auriculares y los sistemas de tecnológicos tan avanzados, ¿no? Pero hay gente que se dormía con la radio y la radio sonaba toda la noche.
Pues yo mismo, sin ir más lejos.
Y te hacía compañía, efectivamente.
Yo me he dormido con la radio y aún lo sigo haciendo muchos días.
De todos modos, yo quiero ser optimista, ¿eh? Es decir, la gente que ha hecho radio, un día u otro encuentra otra salida. Quiero decir, los círculos son amplios, es decir, hoy acaba un programa pero mañana empieza otro, pasado mañana empezará otro, quiero decir, son ciclos normales, y por lo tanto yo quiero ser optimista. Es decir, si ahora ponéis punto final a esta experiencia de radio, mañana aparecerá sin duda otra. Además, la radio necesita buenos profesionales. Yo conozco, es de otra radio, es una radio grande, ¿no? De Onda Cero, pero conozco a un chico que vino a preguntarme, oye, me gustaría hacer periodismo, hoy ese chico está dirigiendo el informativo de la noche de Onda Cero. Quiero decir que cuando uno tiene ganas, tiene experiencia, la radio da muchas opciones.
Nosotros nos planteábamos, obviamente también pensamos como tú, que habrá un programa que sustituya, y esperamos que habrá un programa que sustituya a este programa. Lo que no sabemos muy bien es si habrá una parte o no menorquina. No sé hasta qué punto es interesante que se mantengan espacios muy cercanos o para ser más comunidad merece la pena programas más a nivel de toda la comunidad. No sé cómo lo ve Juan Carlos Ortego.
Yo creo que la radio es fundamentalmente local. Hay tres o cuatro cadenas, ¿vale?, que te informan de lo nacional, que te dan el tiempo de juego o el carrusel deportivo, te dan los partidos de los equipos de casa, como aquí, que te dan equipos de casa, en nuestro caso es el Mallorca, ¿no? El que saben, porque no tenemos nada más, no tenemos un Menorca Basket, que si no también nos lo daban. Es decir, la radio tiene la dimensión local por encima de cualquier otra. La gente cada vez más quiere proximidad. Lo que pasa en París lo tienes al momento en miles de sitios. Digo París, como podría decir Siria, o podría decir Oregón, ¿no? Pero la radio es este espacio de comunicación cercano, es fundamental, porque lo que pasa en Oklahoma lo sabes al instante por donde quieras, pero lo que pasa en Ferrerías lo tienes que saber también al instante.
Claro. Por eso es que esos espacios de desconexión territorial también que ofrece esta información más de proximidad y también cumple un servicio importante. Hay mucha gente que nos hemos encontrado estos dos años, Juan Carlos, que, bueno, te sorprende luego por la calle. No, es que te escuchamos cada día, o hemos escuchado no sé qué, o a Lola le escuchamos el otro día. Gente que está trabajando a lo mejor a esta hora y mientras está trabajando pone la radio, y bueno, eso es lo bonito, y para nosotros ha sido, por supuesto, un placer, como ha sido un placer también que nos acompañes estos pocos minutos.
Pues esto, como se dice, el placer ha sido mutuo.
Hasta bien pronto. A ver si nos encontramos en las ondas o en cualquier otro sitio, que para eso vivimos, en un sitio pequeño. Un abrazo, Juan Carlos.
Un abrazo a vosotros.
Cuídate.
Muchas gracias. Look how sweet she sleeps. How free must be her dream. In another lifetime, she must have owned the world or been faithfully wed to some righteous.
Seguim destapant una mica en castellà una de ses essències amb els nostres col·laboradors, els quins ens han acompanyat tots els dies de Saem, pràcticament, llevat, com deia Nola, dèiem el començament de festius i de festes de guardar i també de caps de setmana. Un d'ells és en Joan Pons Alsina, el teníem aquí en el nostre programa, ahir parlant una mica dels motins, del motín del Bounty i d'aquella pel·lícula de Marlon Brando, i sempre aportant fantasia que és la mateixa, que sembla inscrita a la mateixa realitat de la història, perquè la realitat sempre supera la ficció i perquè la història menorquina és plena d'episodis apassionants. Bon dia, Joan.
Bon dia, efectivament.
Joan, tan apassionantes que... I tan, no sé si algun oient, és un dels contes pendents que té aquest programa, ha estat el poder que intervingués més la gent des de fora. No han tingut esta sort, possiblement nosaltres no ho hem sabut això engrescar. Truqueu-nos i conteu-nos coses, però jo no sé si a algun oient li ha passat com em va passar a mi. És un exemple real de fa només uns dies. Van fer una excursió per la Mola de Fornells. Van arribar a dalt de tot, on hi ha ahí unes cases que estan més caigudes. Això sembla un petit destacament militar, mos va semblar i tal. I jo només feia que pensar en Joan Pons Alsina. Dic, li he de demanar a Joan Pons Alsina que me digui què n'hi ha aquí dalt de la muntanya, o que si ho prepareu, s'ho mire per a qualsevol programa. Potser als nostres oients també els haurà passat veure una cosa i pensar, en Joan Pons Alsina ens ho contaria.
I a més en un espai addictiu, aquest d'en Pons Alsina, perquè jo mateix estava...
Enganxat.
Estàvem desitjant de telefonar-te, Joan, i saber abans que ens contaves, no? Perquè la història realment és apassionant. I crec que el que té més mèrit és que tu la contes amb passió. És a dir, i la contes d'una manera que a la gent li entra i l'enganxa. I te volem agrair molt, Nalola, jo i tots els oients del Faristol, perquè és difícil trobar, bueno, difícil per nosaltres, no ho ha estat gens, perquè hem tingut uns col·laboradors meravellosos, fantàstics, no? I un d'ells ha estat en Joan, i per això te volem agrair.
Jo he de dir que de l'altra banda del telèfon m'estic posant vermell.
No et posis vermell. Jo ara vaig a demanar-te quina és la història que m'està costat contar-nos per trobar-la, la informació, quina és la que m'està sorprès, quina és la que m'està apassionat, quina és la que m'està decebut, no sé, quines històries de totes les que han passat per aquest programa, i després vete pensant que m'has de contestar què n'hi ha dalt de la Mola de Fornells, encara que sigui ja en privat. Quina és la història que m'està costat contar-nos?
Costat? No recordo cap que m'hagi costat. Vull dir, totes les he fetes amb molt de gust, amb molta satisfacció, i per tant no record cap que m'hagi costat. El que sí que record que un espai que tal vegada s'hi va ser una mica rompedor, una mica que dins la història menor que no es havia tractat, quan vaig parlar dels perdons, és a dir, aquesta justícia vindicatòria dins el dret menorquí, per la qual les persones podien perdonar a una persona que havia matat un familiar, no? Això sí que record, que ho record molt bé, perquè en general ha passat molt desapercebut. És a dir, hem tingut molts episodis, moltes anècdotes que els historiadors d'una manera o l'altra han tocat, on teníem alguna notícia. En canvi d'això, modestia a part, crec que no els havia tractat mai, no els havia dit mai.
No, i de fet, algun episodi és cert que em sonava, aquí sabíem, però el nivell de concreció de les dades, crec que a la gent de Menorca, qualsevol persona que hagi escoltat el programa, li ha hagut de crear aquest cuc de s'apassió, de rebus per conèixer exactament episodis més. Molts d'ells, ho dèiem, cada any, quan telefonàvem en Joan Pons Alsina, des de la Biblioteca Nacional de Catalunya, remenant papers i sempre... investigant, perquè el camp de la història realment és inabastable. Dèiem alguna vegada amb tu, Joan, que hi hauria per fer no només un llibre en tots els programes que han tingut dedicats a la història en aquest temps d'història, sinó que realment per engegar noves investigacions, si tinguéssim una una llista llarga de becaris, d'historiadors, no acabaríem d'encarregar les investigacions, no? De la història de Menorca, està tot per investigar, pràcticament.
És a dir, la història tenim diversos elements, és a dir, l'especialitat o la disciplina històrica, primer, depèn de les fonts, és a dir, de recursos que tenim per escriure, elaborar una narració historiogràfica, és a dir, sense fonts no n'hi pot haver, és a dir, per això lament, no?, quan en un poble s'ha cremat tot un arxiu o quan hi ha hagut una catàstrofe, no?, i s'han quedat sense cap mena de resta històrica, cap monument. Això és un desastre, perquè sense fonts no és possible elaborar una història. Ara bé, les fonts mateixes no són història. Per què? Perquè la història la reescrivim contínuament a mesura dels interrogants que es present ens dona, no? És a dir, cada dia que passa tenim un aconteixement nou que ens esperona a veure el passat d'una perspectiva, des d'un vidre diferent. És a dir, la història et s'acabés, però també les inquietuds, l'energia amb la qual ens la miram, és canviant, canvia. Per tant, cada generació necessita fer escriure la mateixa història, no? És com si les pel·lícules, no? És a dir, contínuament cada generació necessita fer un western, necessita fer una pel·lícula de terror, necessita el seu Dràcula, perquè la perspectiva és diferent, no? I una història és exactament el mateix. Necessitem fonts, necessitem recuperar-les, conservar-les, és imprescindible. Jo sempre dic contínuament, no llenceu cap paper, no feix malbé cap jaciment arqueològic. És bàsic conservar aquest patrimoni, perquè sense aquest patrimoni llavors no és possible fer una narració, no és possible estudiar.
Doncs si s'ha de reescriure, s'ha de remirar la història a cada generació. També podríem dir que un magazín variat, plural, interessant com ha volgut ser el Faristol, el que vingui darrere, el que vingui d'aquí 10 anys, 3 anys, 2 anys, tingués la sort de comptar amb un col·laborador que ens atraca la història d'una manera tan polida i tan interessant com ho ha fet tot aquest temps. Sen Joan Pons Alsina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat tots els nostres programes.
A tots vosaltres, per això ha estat una gran satisfacció.
El plaer està nostre, Joan. Gràcies.
Adéu, adéu Menorca.
Una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Qué pensamos els nits? ¿Qué ens agrada?
¿Són certs els tòpics dels adolescents?
Els pares ho saben tot.
Vols trobar respostes?
Escolta, no venim al manual tots els dissabtes matí de 9 a 11 a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Seguim, amics, en aquests darrers 15 minuts que ens queden ja de faristol, perquè siguin els 15 minuts històrics. Hem fet un programa que ha durat 2 anys, han tingut moltes seccions, han volgut fer seccions d'història, una secció musical, ara ho comentàvem amb el tècnic Narcís Colomer, que també va protagonitzar ell aquí a tots els dimecres durant molts de mesos, la secció d'història d'en Joan Pons Alsina, però també, esclar, a banda de tertúlies que ja han saludat els nostres col·laboradors, teníem que tenir una part científica.
Científica per cuidar el cos i l'ànima.
I l'ànima i la ment. I per això tenim aquí dos magnífics col·laboradors que han estat sensacionals i que han estat molt fidels també, gairebé cada setmana, han fallat molt poc i quan han fallat ha estat justificadament perquè perquè hagi estat així. I un d'ells és en Pau Lluc Mesquida. Pau, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Molt bon dia, molt bon any.
I molt bon any també a tothom.
I l'altre, que també és un altre crac, que és en Fernando Pérez Pacho. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buen año.
Y muy buen año, además que en Fernando y en Pau ya también es coneixen.
Hola, Pau.
De moltes...
Fernando, una passada i feliç any.
Es coneixen igualment. Es coneixen de moltes aventures. Sí. També polítiques, també polítiques.
A ver, la primera pregunta para los dos. ¿Cómo ha sido esto de ser colaboradores radiofónicos? ¿Os ha gustado la experiencia? ¿Os habéis cansado? Estabais hartos, no sabíais de contarnos.
De que los llamáramos los miércoles a Fernando y otra vez estos pesados. Y en Pau Lluc Mesquí, que el telefonaven cada divendres al matí, i en Pau devia estar de vegades, no ho devia tenir bé, però sempre han tingut l'amabilitat d'estar amb nosaltres.
Per jo ha estat un honor i a la vegada també... M'heu fet fer feina, perquè per preparar, encara que siguin 5 minuts, un tema que pugui ser d'actualitat i que pugui agradar a la gent, també m'obliga jo a revisar, a veure què és el que podria encaixar millor amb aquest programa. Per tant, jo també m'ho tenc que donar les gràcies, perquè primera, m'ho he passat molt bé, i segona, que m'heu obligat a aprendre. Jo també he après molt amb el vostre programa, i moltes gràcies per això.
No, és que m'ha après som nosaltres, els oients, perquè sembla mentida, però tot el que hem tocat, qualsevol tipus de malaltia, malalties dels ossos, malalties musculars, nervioses, tot és interessant, perquè tots o han patit alguna malaltia d'aquestes alguna vegada, o tenim algun familiar que té alguna d'aquestes malalties, i els consells són que això són boníssims.
Però, sobretot, a mi m'agradaria destacar, i ara li donarem la veu a en Fernando, que encara no ha pogut fer la seva valoració del pas pel programa. Jo sempre ho he dit en antena, ho he dit moltes vegades. Jo crec que en Pau ens ha portat consells i, a més, ens ha portat un bri d'esperança, perquè gairebé la meitat de les investigacions de les quals ens ha parlat estaven protagonitzades, estaven engegades per universitats i per científics espanyols. En una època en la que sembla que el nostre país es desfà per totes les bandes, aquesta solidesa de la gent que hi treballa en Espanya, que treballa en diferents laboratoris d'investigació, en diferents universitats, a mi personalment, supos que en Carles també i els nostres oients, per a mi està reconfortant. Sempre que ell arriba, diguem-nos, una investigació de la Universitat de Navarra o de la Universitat de València o la de Vigo, crec que també ha estat un afegit, un plus, el poder sentir com s'està fent feina en aquest país que diguem tantes vegades que està menyspreant molt el que és la investigació i el seu talent.
I un enfocament, Pau, positiu sempre, i que m'ha intentat fer afegint un grau d'optimisme, no?
Sí, no, sempre hem de donar aquest caire d'optimisme, perquè la vida ja per si només quan obrim la tele i veiem les notícies ja quasi fa ganes tancar-la, perquè tot és cosa negativa. Jo crec que sí. I a més, la salut ha de ser sempre positiva. Hem de lluitar per viure els màxims anys possibles en la millor calidad possible.
Bueno, Fernando, sí, el cap que fem. ¿T'hem tornat boig o no? ¿T'hemos vuelto loco estos 2 años de programa?
A ver, no, que va en absoluto.
Moderadamente.
Como decía Pau, es verdad que esto también te obliga a ti a veces a refrescar ideas y conocimientos que tenías ya un poquito oxidados, ¿no? Porque ciertamente no siempre estamos tratando o viendo de lo que hablamos por la radio, ¿no? Cuando hablas de terrorismo, por ejemplo, no estás tratando terrorismo en el día a día. Eso está más claro.
Afortunadamente.
Sí. Pero sí que es verdad que ha sido una experiencia agradable, como siempre lo es, sobre todo fue muy agradable desde que vosotros escogisteis los temas. Esto fue lo más agradable, porque a mí escoger los temas me costaba muchísimo, ¿eh? Es decir, ahora luego hablar de ellos ya te lo preparas y ya vas hablando, pero desde el momento que vosotros los escogisteis me quitasteis un gran peso de fue maravilloso.
Es curioso porque realmente cuando uno se pone a decir, bueno, vamos a sugerirle a Fernando Pérez Pacho que hable de este tema concreto, con lo cual cuando preparábamos los programas, pues, ¿de qué le podemos pedir este viernes, este miércoles, de qué nos puede hablar? Pues realmente te dabas cuenta de que había 50.000 temas, realmente da para muchísimo la psicología, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si los escogéis vosotros, son como interesantes, ¿no? Ahora, si los tengo que escoger yo, pienso, que no va a ser interesante, tampoco que no va a ser interesante.
No, en absoluto. Además, los dos, tant Fernando Pérez Pacho com en Pau Llugo Mesquida, amb tots els col·laboradors que al llarg d'aquest programa han anat entrant i han anat comentant les experiències, tenen també un do, ¿no? Un do, aquests dos fantàstics, que saben explicar les coses. Sabeu fer... Pau, Fernando, que la ciència, en aquest cas la medicina o la psicologia, com antes hem tingut en Joan Pons Alsina, la història sigui interessant i transmetre això a través de les zones, a través de la ràdio, en un espai humil com aquest, un espai de proximitat, un espai local, la veritat és que té un mèrit increïble, perquè ja de per si són matèries molt interessants, però la manera que teniu de transmetre, de fer arribar en els oients, tots teniu certa experiència també amb mitjans de comunicació, perquè tots heu col·laborat alguna vegada, no, Pau i Fernando?
Sí. Oye, nos has dado la dosis de autoestima para...
Hombre...
Por lo menos yo tengo hasta final de mes.
Tú piensa, aparte de la nómina de final de mes que os...
Que os vamos a pagar la multiplicada, esta vez multiplicada por dos.
La generosa nómina que habéis recibido cada uno de los colaboradores. No, han de dir que aquí també, en aquest cas, aquest programa són molt humils, no hem pagut... No tenim pressupost per pagar a tothom i, evidentment, com sempre, i hem fet també amb els tertulians i col·laboradors, han de apel·lar una mica a la col·laboració, que és el que ells fan i el que ells han fet, i espero que hagi estat amb molt de gust.
Una curiositat tengo. ¿Os han dicho os he oído en estos dos años?
Sí, ciertamente sí que
aparte, aparte de los familiares, ¿eh? Fernando.
sí que me lo han dicho, sí que me lo han dicho en alguna ocasión. Sí, entonces, y esto siempre te agrada, porque igual estoy hablando para la pared.
esa duda hemos tenido.
Esa duda la hemos tenido nosotros hasta que nos lo han empezado a decir en el taller, en la verdulería, nosotros os oímos.
Yo cuando empecé este programa le decía a mi compañera Frances Fabré, ahora está Lola, desde hace ya más de un año, digo... ¿Y tú crees que nos escucha alguien? No, pero sí. Luego los índices de audiencia los hemos ido explicando y anunciando a nuestros oyentes, y realmente han sido muy buenos. Los últimos que hemos dado aquí también de este programa del Faristol han sido buenos. Bueno,
y esto es algo, gracias a vosotros,
algo que nos
recompensa. Que formáis parte de la nómina, entre comillas, la nómina de este programa. Pau, algo més a afegir abans de tancar aquest espai, que serà ja el darrer del Faristol?
No, vull dir que jo penso que quan parlem de nòmina, sí, de preu, jo que no tot té un preu en sa vida, i econòmic, vull dir, i per jo el preu més important ha estat haver col·laborat amb vosaltres, que heu estat uns magnífics anfitrions que m'ho heu traslladat a aquest mitjà de comunicació, i el que dic, per jo ha estat una aventura, i moltes gràcies, perquè en sa vida tenim que saber donar les gràcies. Jo em vull donar les gràcies perquè jo també he après moltíssim, m'he hagut d'aplicar per aprendre coses que a lo millor no es degué passades per
alta. Molt bé, Fernando, lo mismo, ¿eh? Gracias también por vuestra colaboración. Y bueno, y volíem que aquest programa darrer entressin tots els col·laboradors, la nòmina era llarguíssima, alguns doncs han pogut localitzar, alguns estaven de viatge, com en David Barret, a l'altra punta del món. L'altre, en Pons, Josep Pons Fraga, teníem previst que entrés també avui, l'havíem de trucar, però per algun motiu no ha estat possible. Sí que li volem agrair que també puntualment, tots els dies, des del primer en el darrer, hagi estat a tots els programes oferint la seva opinió, el seu espai d'opinió. Crec que és just també que ho diguem, i agraïm a tots els col·laboradors que han tingut. Moltíssimes gràcies a tots dos, Pau Lluc, Fernando Pérez Pacho, i esperam que ho en una altra ocasió. Gràcies.
Moltes
gràcies.
Feliç any.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins
gràcies.
Després.
below or the icy sea, but I'll take with me the warmth of thee, a taste of honey, a taste much sweeter than wine.
Els projectes, com els amics, com l'amor, com la vida, van i venen. I el faristol Menorca se'n va. De la mateixa manera que un dia, ara fa dos anys, un 2 de gener de 2014, va començar a sonar en aquesta mateixa sintonia. Gràcies a tots els col·laboradors, com hem dit, i a tota la gent que ha fet amb nosaltres aquest programa. Gràcies també a la direcció d'aquesta cadena i a Betre Ràdio per haver confiat tot aquest temps en nosaltres, i gràcies, per suposat i per damunt de tot, a vostès.
Avui hem triat, com sempre, ben ajudats per el nostre Narcís Colomer, també na Carmen ha estat ahir al costat per triar músiques moltes vegades quan nosaltres no teníem idees. Hem triat aquest Waiting on a Sunny Day, o com es traduiria en català, esperant en un dia assolellat, per acomiadar el faristol Menorca. Perquè compartim la mateixa intenció que respira al capdavall de la lletra de la cançó, la d'enviar els núvols ben lluny i llençar des d'aquí un missatge d'optimisme i agraïment a tots vostès. Sense la seva companyia, aquest programa no hagués tingut cap sentit. Gràcies de part de l'equip que hem fet aquest programa, en Francesc Febrer, que va ser durant molts programes una de les veus conductores del faristol. Els nostres companys tècnics, com hem dit, Carmen Gómez i Narcís Colomer, i que els parlen i els han parlat durant els darrers dos mesos, Lola Maiques i Carles Marquès. Senzillament,
gràcies a
tots.
Servei